Jordi Nadal, com estàs?
Bon dia.
La literatura la necessitem, perquè tal com està el panorama, la necessitem sempre.
Sí.
Però jo crec que tal com està el panorama, encara més, eh?
Sí, la realitat ens provoca, la literatura ens provoca de moltes maneres diferents. A vegades d'una manera suau, a vegades d'una manera emotiva, a vegades d'una manera tendra, a vegades d'una manera explícita o tàcita. Però el que sí és clar és que ens provoca, i en aquest cas en l'autor que parlarem avui, és molt provocador.
I és l'autor?
Michel Houellebecq.
Provocador en P majúscula, eh?
Ah, és una exageració. És una exageració.
Una exageració que el veiem com a tan provocador?
No, ell
en si mateix?
No, tot plegat. És una exageració, però consolida la nostra capacitat de comprensió de coses que a vegades s'escapen de la nostra zona de confort habitual, posa a prova la nostra capacitat de voler entendre altres persones i pensaments diferents, posa a prova el nostre sentit comú, el nostre sentit de l'humor, el nostre sentit de la dignitat, és a dir, per molta gent és un tros d'animal, per molta altra gent és un geni, però en tot cas és un autor que és molt interessant de llegir, com en tants altres casos, autors amb els que no combrega gens políticament o de concepció del món, però aquest senyor escriu coses interessants.
Parlarem de Michel Houellebecq amb en Jordi Nadal i parlarem de Joyce, ni més ni menys, amb Màrius Serna. Màrius, com estàs?
Bon dia, bona hora.
Déu-n'hi-do, eh? Joyce és allò heavy metal, eh?
Bé, Joyce intimida, però Joyce, com molts altres autors que després han estat posats encimbellats dalt d'un pedestal, hem d'enderrocar aquell pedestal i acostar-nos, sí, no? I en el meu cas, jo m'hi vaig acostar de molt jove i em va resultar força suggerent.
Houellebecq, n'ets fan o no?
Jo seria dels que consideren que és un tros d'animal literari. És a dir, em diverteixo molt... No me l'he llegit tot, però em provoca, depèn, de vegades li veus el llautó de tant que et vol provocar, per exemple, el missioner, amb tota la cosa... Ai, el missioner, jo dic submissió.
Submissió,
per la posició, però no, la submissió per que tot França esdevé musulmana, però sí que m'ha suggerit moltes coses i fins i tot m'ha inspirat, i jo he matat Houellebecq en una novel·la inspirat a la novel·la de Sant Jordi. He matat un personatge que no li vaig posar Fusenbeck perquè no se'm carallés, però inspirat en la seva pròpia novel·la, El mapa i el territori, en el qual ell també s'autoimmolava, no? I això vaig dir, això és inspirador. Per
Veus?
Tant, visca els provocadors.
Naturalment. Jo et prometo que si algun dia escric una novel·la no mataré Joyce, perquè m'agrada molt Joyce quan escriu en l'Ulisses. Hi ha una frase de l'Ulisses que recordo sempre, que diu: mira ahora, allí todo el tiempo sin ti, y siempre será mundo sin fin.
Déu-n'hi-do. Ja ho he dit jo, que és heavy metal. Això en aquest sentit. Va, comencem, anirem fent una mica de zàping entre Houellebecq i Joyce. Comencem per Houellebecq. El Màrius ara recordava la novel·la aquesta, Submissió, que aquesta sí que va ser molt polèmica en el seu moment, perquè, doncs això, feia una França governada per una mena de partit islamista, no?
Houellebecq és un provocador i, com he dit abans, és un tros d'animal. O sigui, les seves novel·les... Pensem que fa 25 anys es va publicar Ampliación del campo de batalla. Fa 25 anys. I m'han dit, això és flor d'un dia, no sé què, tal, no? Tres anys més tard, o quatre, publica Les partícules elementales. I li donen un premi de Calample, no? I després guanya el Goncourt, i no sé què, i no sé quantos. El Goncourt amb el mapa i el territori. A veure, i l'últim llibre, el que avui podríem aprofitar com a excusa, Serotonina, a França s'ha venut amb només 320.000 exemplars. Llavors, a veure, esclar, ja sé que hi ha youtubers que això ho venen en 15 dies, però què voleu que us digui? Valle Inclán va dir una frase meravellosa que diu: la democràcia també té categories tècniques, senyora portera. Per tant, entre alguns que venen molt i uns altres que venen molt, hi han categories tècniques. I Houellebecq, insisteixo, és molt bèstia el que diu. En molts casos és revoltant, és disgusting, que diríem en anglès.
Sí.
O sigui, et fa sentir malament. Però pensa... i rep molt input de la realitat, reflexiona sobre ella, i pensadors, crítics, escriptors, gent, filòsofs, pensen d'ell que és una reflexió càustica sobre la societat, sobre el desamor, sobre la fallida de les relacions, sobre les bestieses que fan que a vegades fracassem, sobre les col·lisions entre les persones, els individus i la realitat. Ara, per exemple, aquesta última novel·la, Serotonina, va anticipar lo dels chalecos amarillos,
Sí.
Els Gilet Jones.
Sí, sí.
O sigui, els grans escriptors s'anticipen davant del seu temps. Em sembla que hi havia un poema de 1911 que ja veia venir la Primera Guerra Mundial, un poema que es diu La fi del món. És a dir, els poetes, els escriptors, a vegades, d'una manera tàcita o explícita, anticipen, ensumen. Què us penseu? Que només hi ha productes químics que detecten els químics en els aeroports? No, també hi ha gossos que ensumen les coses que altres no sabem ensumar. Doncs els autors, i m'incloc, encara que sigui un autor insignificant, ensumem
m'agrada molt la definició de l'escriptor com a gos.
Sí.
M'encanta. Jo sempre l'he vist com a rata, també, perquè m'agrada l'Ulipó, i defineix l'autor com la rata que construeix el laberint del qual després voldrà sortir. Sí. Per tant, som uns animals.
Sí.
Ja, això està bé. En la qüestió més instintiva, perquè de vegades l'intel·lecte sembla que estigui deslligat de la qüestió dels instints, i és tot el contrari. En autors, això estaríem d'acord, jo trobo que Houellebecq té un instint narratiu excepcional. Una altra cosa és que aconsegueixi el que busca, que de vegades és buscar repulsió, no?
Sobretot a vegades, fins i tot en entrevistes, Vull dir, l'Houellebecq és algú que les entrevistes,
Dona joc,
aquí té aquest posat, no? Una mica que el tens davant i penses, no saps massa per on et sortirà, però això, jo sempre penso fins a quin punt és personatge, fins a quin punt és estudiat, és buscat, o senzillament és així, li fot tal com raja.
Jo no ho sé, i no sé si ho sabrem, i en tot cas, el Max Frisch, un gran autor alemany suís, deia que la vida som tres coses, el que som, el que creiem ser i com ens veuen. El tantum, que diuen tantum, alguna gent, tantum. Llavors, som el que som, el que creiem ser i com ens veuen. I les tres coses influeixen molt. Llavors, a mi el que m'agrada del Houellebecq és algunes frases, algunes cites d'aquest llibre que no són tan bèsties, però que et poden esperonar a pensar. Per exemple, cito una, quatre línies. El objetivo de la administración es reducir al máximo tus posibilidades de vida, cuando no consigue pura y simplemente destruirla. Desde el punto de vista administrativo, un buen administrado es un administrado muerto. Fi de la cita. Sí que sembla una animalada, però no sé si recordeu que al Japó va haver un ministre que va dir: ei, aquí donarem sanitat a la gent gran fins als 75 anys, perquè després això és impagable. On està la distància entre el que deia aquest ministre del Japó i el que acaba de dir Michel Houellebecq? Sí. On està la distància? Llavors, hi han cites que en el seu context et poden només fer enfadar, i en canvi en altres diu: per mi parte, antes de franquear la puerta, me disculpe por las molestias, y en el momento en el que pronunciaba estas palabras banales, comprendí que en adelante mi vida iba a reducirse a eso, a disculparme por las molestias. No sé, Kafka també és estrany. Hi ha molta gent que és estranya.
Una entrevista amb Kafka també déu-n'hi-do.
Imagina't, aquí en vam fer un programa, un tio que en el seu diari deia allò de pel matí Rússia, Alemanya declara la guerra a Rússia, a la tarda me'n vaig a nedar.
Sí, jo estic d'acord amb Augusto Monterroso quan deia, en el cas del diari de Kafka, de carta al pare, jo estic a favor del pare de Kafka.
imagina't.
Home, i no anava a dir, Joyce mateix també devia ser un personatge peculiar quan el tenia.
Sí.
Si el tinguéssim aquí davant, també riuríem.
Absolutament. Jo, quan em veu demanar de dir a veure quin llibre, no saps mai, perquè afortunadament la lectura és un fet promiscu. És a dir, els llibres no s'enfaden entre ells perquè n'estimis molts alhora, no? Però certament Joyce va subjugar, jo crec que ha subjugat lectors de tot el segle XX, sí que té aquesta fama d'escriptor fosc, l'Ulisses gairebé com a pedra de toc per un lector, quan podré llegir-me l'Ulisses? El Finnegan's Wake ja com a pràcticament impossible per la seva foscor fins i tot de joc verbal, però el retrat, el Portrait of the Artist as a Young Man, jo quan feia, tenia 20 anys, estava estudiant filologia anglesa, era lletra ferit i volia doncs escriure i tot, i em vaig trobar aquí, diguem, amb una obra lluminosa i que alhora, quan t'hi endinses, no deixa de ser una novel·la de formació d'un jove que té sensibilitat artística i que topa amb què? Topa amb el catolicisme recalcitrant d'Irlanda, amb el nacionalisme recalcitrant adherit a aquest catolicisme d'Irlanda i alhora amb tots els seus descobriments vitals. I ho fa d'una manera lluminosa després, i això ho vaig descobrir després, d'haver-ho escrit d'una manera convencional. Perquè Joyce va començar a escriure, és la seva primera novel·la aquesta, i un que es deia Stephen Hero, que és el protagonista, es diu Stephen Dedalus, que ja agafa el Dedal, l'Ícar, tota aquesta qüestió mitològica, i ho va fer en clau realista. I va dir, serà una autobiografia d'un jove, que era ell, diguem que va creixent, i havia de tenir 60 capítols, i quan en va tenir 25, se'n va tipar, i ho va com estipar, ho va abandonar, i va tornar a començar de cap i de nou. I va començar a escriure d'una manera diferent, acostant-se al punt de vista diferent. El primer capítol parla de Moo Cows, les vaques que fan moo, amb una escriptura com infantil. Després, diguem, es va jugar amb els símbols i es va estilitzant, i això té 5 capítols, i havia de, és l'evolució pràcticament del que és la literatura realista a una nova manera de fer de literatura. I a mi em va, a mi personalment, i per això us l'he portat, però jo crec que a tot una generació de lectors del segle XX els va provocar com un canvi de raïl, gairebé, no?
Ja sabeu que sempre demanem a escriptors que ens vinguin, a banda del Jordi Nadal, que ens acosta sempre un autor, demanem a escriptors, escolta, quin llibre t'ha marcat, i el Màrius Serra pràcticament de seguida ens va dir El retrat de l'artista adolescent, que ara està comentant.
Mira, us he portat una edició com perquè la meva, l'edició que jo vaig agafar, molt modesta, subratllada amb el llapis del que m'apassionava, és del 77, però la meva és una reimpressió del 83.
Dius que el llegies al cotxe, és veritat, això?
Sí, és que hi ha un moment extraordinari aquí, que són els grans sermons. O sigui, Stephen Dedalus va a una escola catòlica, llavors hi ha un capellà que fa uns sermons terribles, sobre tot el que et passarà, si t'agrada el sexe, si d'això, i va empatitir, i uah, va. I jo això m'ho llegia al cotxe, mentre tota la meva família era dins de la cartoixa de Montalegre, on mon oncle era cartoixà, i jo era l'únic de la família que no anava a missa, i m'ho llegia allà, i era com un, diguem, era la meva rebel·lia, no?, diguem, de dir, jo no entro, vindré perquè és mon oncle i me l'estimo, però jo no entro a missa, no? I va coincidir que m'ho llegia en aquella època, i hosti, em feia dubtar, de dir, hosti, potser sí que hauries d'entrar, no?, perquè aquí hi haurà tota la malvestat, és a dir, aquella mena de catolicisme d'Antic Testament, tan amenaçador.
Justament, el sexe és de les coses més polèmiques en Houellebecq, i la seva, i els retrats que n'ha fet, no?
És boig. És boig. O sigui, no té cap mena de... No té cap mena de pudor, és boig. Diu unes bestieses, escriu unes bestieses... A veure, per entendre'ns, just abans de parlar de sexe, fixeu-vos, quan ell diu, amb dos línies, a França, que es valora tant l'elit, eh? Sí. Diu en el llibre, la idea de altos estudios comerciales era, a mi juicio, una profanación del concepto mismo de estudios. Llavors, ara no estic parlant de sexe, però estic parlant d'una persona que la seva mirada és molt freda, molt cínica, molt dura, molt descarnada, i el mateix fa quan parla de sexe, escriu bestieses. És a dir, si volem odiar Houellebecq, va, hi ha 45 motius per als quals odiar, despreciar, denostar, ignorar i no llegir Houellebecq. Però també n'hi ha uns quants per llegir-lo i sentir-se commocionat davant de les coses que diu i com les diu. Quan parla de la nicotina, diu, la nicotina és una droga perfecta, una droga simple i pura i dura, que no proporciona cap alegria i es defineix totalment per la carència i per acabar aquesta carència. I quan parla de sexe, bueno, l'altre dia, si ja dilluns passat vam pujar 2 graus el termòmetre de l'estudi...
De qui parlàveu?
Vam parlar el de James Salter, de Joc i Distracció, la seva novel·la eròtica, i el sortir em van confirmar que el termòmetre del passeig de Passeig de l'Àngel de Gotet havia pujat 2 graus, del Portal de l'Àngel. Llavors, si llegeixo els fragments d'això, ens trucaran d'alguna ràdio d'això i ens tancaran, no? Bueno. Però ell, en el fons, parla d'una manera descarnada d'homes, de dones, de famílies, de fracassats, de relacions de sexe, de bordells... O sigui, perquè la seva gran idea, el seu gran mantra, és, diu, torno a citar el llibre, «Ya nadie será feliz en Occidente». Hoy debemos considerar la felicidad como un ensueño antiguo, pura y simplemente no se dan las condiciones históricas. Fi de la cita. A veure, aquest programa hem parlat en el passat del José Luis San Pedro. Com no pots sentir-te conmogut, agraït i entendrit si llegeixes a San Pedro? Però la realitat no és només coses que ens conmouen i ens entendreixen. La realitat és molt bèstia. Tu surts aquí d'aquest estudi i tens un tros d'obra que fa 4 anys que t'estàs recordant que la realitat són unes màquines tremendes,
que uns sorolls... també fa pujar la temperatura, però per altres motius.
Exacte, llavors, i et puja, a més, la hipertensió, etcètera, etcètera. Llavors, quan ell escriu sobre el sexe, sobre la família, sobre la gent, sobre els prostíbuls, perquè a més és sòrdid, és sòrdid el que diu, és sòrdid. Però gent molt important i amb molt criteri diu que el Marc Bassets deia que descriu sobre la desesperança la França de províncies, desertificada, descristianitzada, com la descriu el narrador. Diu, és un dels temes que recorre aquesta novel·la sòrdida i pessimista, la història en primera persona de la desintegració d'un home i potser d'una civilització. A veure, tu pots estar d'acord o no? Potser cada dia esmorzes, no sé, centollo, i veus una vegada a la setmana que bello és vivir amb el James Stewart i Franz Capra. Però si la gent llegeix el diari amb els ulls oberts, veuran que hi ha moltes coses que són molt dures i la mirada del Houellebecq, per més bèstia, més animal, més poc respectuosa, més iconoclasta, més incorrecta, més provocadora, més misògina, més decadent, més xenòfoba, més islamòfoba, més racista, reaccionari, nihilista, que sigui, que ho és, i vosaltres dieu, tio, però com has triat aquest llibre per parlar d'aquest autor? Pues perquè la realitat és molt desafiant i si no et confrontes amb la realitat estaràs tot el dia escoltant a la teva tribu opinant de lo mateix, menjant lo mateix, vestint lo mateix, anant al mateix lloc i dient com a casa en lloc, i aquesta gent en lloc, i nosaltres i els altres. Llavors el Houellebecq és un tros d'animal que agafa trinitroglicerina i fa pum! Bumba. Amb el concepte d'Occident...
M'agrada la idea d'esmorzar llamàntol.
Sí, home,
però la meva gota, jo sóc puagrós i l'àcid úric s'ha de controlar.
Però és
la felicitat.
Hi ha gent que és capaç de menjar llamàntol...
Tot hora.
I llavors, esclar, ja, si menges llamàntol i prens només de Moet Chandon cap amunt i llavors veus Frank Capra i dius, oh, aquest cap de setmana no sé si aniré a la Costa Brava o a la Cerdanya...
O
a
la Blava.
O a la Blava o a la Fosca. Esclar, la vida pot ser molt dura. No sé, vull dir... vull dir que França té un cinturó industrial tremendament conflictiu, no és pas cap secret, tema 1. Tema 2, això ha sortit hasta The Economist fa un parell d'anys, que França, que és un dels països que es viu més bé del món, la gent és superpessimista, tampoc és cap secret. No sé si ho sabeu, però en alemany, quan vols dir que vius molt bé, en alemany diuen «Da lebt man wie Gott in Frankreich», que vol dir «Allà es viu com Déu a França». És a dir, per un alemany, que mana en Europa, sí, econòmicament, el dip, els parlament, amb els crèdits, manen amb tot, manen amb tot, manen amb tot, allà es viu com Déu a França. Llavors, el Houellebecq, tot i que està en aquest país on amaguen i ofeguen les tristeses amb xampany francès, home... No sé, clar que és pessimista. Però torno a insistir, també hi ha comèdies amb el Daniel Auteuil
i amb
l'Omar Sy i tot. Perquè França és un país de comèdies amables i és un país que gasta el 56%, crec, del seu producte interior brut en benestar social, eh? Però és un país que hi ha una tradició de pensar i reflexionar i de mirar-se les coses d'una manera racional i descarnades. Home, van produir el Louis Ferdinand Céline, que era un tros d'animal de Calample, però un altre geni.
El Jordi parlava d'això de la tribu. De fet, tornant a Joyce i tornant al retrat de l'artista adolescent, la qüestió del nacionalisme irlandès també era un que et va tocar de prop quan te'l llegies al cotxe mentre tenies la família.
Home, i
a la cartoixa.
Sí, no, i alhora, diguem, tot el que és la biografia que jo vaig començar a llegir, la de l'Elman, que és una de les biografies canòniques del gènere, no només perquè és la de Joyce, sinó del gènere, i per tant arriba un detall, tota la relació amb el germà, amb la família, i amb el nacionalisme irlandès de caire hibernista, és a dir, de l'Hibernian, que feia servir en aquells moments de recuperació de la llengua gaèlica, que no es va recuperar malgrat tenir un estat propi, com va tenir després de Parnell, no? I sí que era molt interessant, perquè ell això ho va començar a escriure i ho va començar a tirar endavant a Trieste. Ell se'n va anar, ell es va exiliar d'Irlanda, va marxar en aquesta ciutat, diguem, que després Magris ens ha posat al mapa, no?, que és centroeuropea, i allà va tenir un dels seus alumnes d'anglès, perquè ell feia de profe d'anglès, per guanyar-se la vida, que era Ettore Schmidt, Italo Svevo, després el gran Italo Svevo, era alumne seu de classe. I llegint el que era les redaccions que li passava, perquè ell sabia que era lletre ferit, el Svevo, és a dir, l'Ettore Schmidt va dir, hòstia, això és molt bo, hauries de publicar, i va començar, doncs, la carrera. Llavors, el que és molt curiós és la relació de Joyce, a mi, com a català, m'interessava especialment, amb el nacionalisme, perquè, d'una banda, és obvi que ell defuig el que és la reivindicació de tota la poesia, perquè no hi havia res més que poesia en gaèlic, ell es fa com a autor en anglès, ell s'exilia, però de sobte, quan s'exilia, és quan descobreix més la seva irlandità, i és quan ell s'autodefineix sempre com a autor irlandès, no? Aleshores, clar, aquí nosaltres tenim una situació absolutament diferent i radicalment distinta, en el sentit que del català al castellà, diguem, la relació i la distància és mínima, són filles de llengües romàniques, no hi ha els afegits que hi havia allà, tampoc hi ha una situació, diguem, semblant a la que podia viure Joyce, però inevitablement en un àmbit on els escriptors triem i ens tria una llengua i n'hi ha més d'una a l'abast, doncs això sempre t'interessa, no? Clar, la relació d'aquell nacionalisme, a mi, diguem, el nacionalisme del qual ell fugia, que era el nacionalisme irlandès, era un nacionalisme catòlic i nacional-catòlic. I a mi, com a català, jo l'associava a un nacionalisme que no era el nacionalisme català, sinó més aviat el nacionalisme espanyol, no? I per això era interessant i ens provocava uns debats notables, diguem, com a estudiants, recordo, de tota l'obra de Joyce. Ara, el seu gran valor és estètic. És a dir, el gran valor de Joyce, del retrat de l'artista adolescent, que és una obra com Dublinesos molt assequible, a diferència d'Ulisses o Finnegan's Wake, no cal dir-ho, és una molt bona porta d'entrada a Joyce, aquesta. El seu gran valor és que comença a fer monòleg interior. Comença a introduir-se en el que és la ment del personatge com a creador-narrador, que després Virginia Woolf això ho esclata, i esclata tota la narrativa del segle XX. Per això és tan invocat, diguem. Una altra cosa és que després tot evoluciona molt, el grau de dificultat, el grau, diguem, les capes de lectura que anem tenint, etcètera, no? Però és una veritable revolució, més enllà del que diu el com ho diu, no? I en aquest llibre, a més, com que de fet és l'estilització d'un altre, podies comparar, tu pots llegir Stephen Hero, veure que és, diguem, és la mateixa història, i gairebé és com dir, has vist la pel·lícula, això és la pel·lícula, no? I de sobte vols saber més coses dels personatges, llavors vas al llibre. Per què? Perquè era el tòpic que en el llibre s'explicitava tot, hi havia espai per molt, això era la narrativa de caire realista, i això és Stephen Hero. I de sobte aquí, A Portrait of the Artist as a Young Man, és que clar, obres la primera frase, i la primera frase ja et porta gairebé un conte infantil, perquè diu: "Once upon a time, a very good time it was, there was a moo cow coming down along the road." Una vegada, i era molt bona vegada, hi havia una múbaca. Una múbaca. Vull dir, o sigui, una vaca que feia mu, no? I és la infància d'aquest Stephen.
A Itàlia, les vaques en diuen muca, al Piemont.
Ah, sí?
O sigui, l'onomatopeia dona. I l'Stream of Conscious de Joyce és també molt present, amb Italos Bebo, que és un autor extraordinari. La consciència de Zeno. Una obra mestra que va fer aquella col·lecció que va fer la Magrana, tan maca, amb una traducció preciosa.
Ah, Venècia.
Sí, a Venècia. Sí. Un llibre, una obra mestra. Lo impressionant d'això és... Estic veient, per als que ens sentiu, jo estic veient el llibre que porten Màrius a davant, i sí, aquest llibre és com una espècie de llibre de família de qualsevol persona que té una biblioteca curosa i curada, no? Un llibre que té personalitat, un llibre que ha viatjat amb ell, un llibre que està aquí, un llibre que li han passat els anys, un llibre que està sobrellat, un llibre que forma part d'una vida. A mi, Joyce, i la pel·lícula que es va fer de Los Muertos, del John Huston,
sí,
és una cosa basada en el conte Los Muertos. Sí, sí. De dret dels dublinesos, sí, sí. És una obra mestra. Crec que era ahir o abans d'ahir, hi havia un article del Mario Vargas Llosa dient com Ezra Pound, que era un paio de dretes de Calample i un antisemita de Calample, com va ajudar a Joyce. És a dir, i allò que deies tu, Argui, Màrius, és com la gent ajuda alguns grans autors quan s'inicien.
Una disfrutada avui, aquesta conversa de Jordi Nadal amb Màrius Serra. Màrius Serra parlant del retrat de l'artista adolescent i Jordi Nadal parlant de Duellebec. Moltíssimes gràcies, Jordi, moltíssimes gràcies, Màrius, per venir-nos a veure.
A vosaltres.
Un plaer.
A les 11:01.